Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Dia de tornar a l'escola després de les vacances de Nadal i amb novetats. Des d'avui, els alumnes d'infantil i primària no hauran de fer quarantena si només hi ha un cas de Covid a l'aula. Neus Acín, de nou, què tal? Molt bon dia i molt bon any.
Igualment, bon dia i bon any a tothom. N'hauran de fer si a la classe hi ha 5 positius o més detectats en un període de 7 dies, o bé en grups poc nombrosos si el nombre de contagiats suposa el 20% o més del total d'alumnes. En el cas de les escoles bressol, funcionarà igual que infantil i a primària.
Repassarem àmpliament les noves mesures del protocol el dia en què els centres escolars se'n reobren avui les aules a l'expectativa dels esdeveniments. Enmig d'una situació pandèmica molt complicada i malgrat l'eliminació de les quarantenes a infantil i primària que s'aplica a partir d'avui, es preparen per gestionar la baixa de professionals i d'alumnes que es puguin produir al llarg de les properes setmanes com a conseqüència de les trobades nadalenques.
Demanen al departament directius clares i aplaudeixen la paciència de les famílies.
Un d'ells és el director de l'Escola Malagrida d'Olot, Jordi Ferrarons, en declaracions a aquesta emissora.
Com que tots hem pogut veure i hem pogut patir al llarg d'aquests darrers dies els diversos canvis de rumb i de normatives i de protocols i de rumorologia que hi acaba havent, doncs les direccions del centre agrairem, les direccions i les famílies agrairem doncs, tenir protocols el més clars possibles per a l'hora de poder gestionar les situacions que es vagin donant en el dia a dia.
Avui les qüestions educatives marquen el pols de l'actualitat d'aquesta jornada que tot just comença, el dia en què també hem de fer valoracions. I és que més de 9.000 persones han patinat a la pista de gel d'Olot durant aquestes festes nadalenques.
És un increment important respecte al 2019, quan hi van passar 7.000 patinadors. Els seus impulsors destaquen que és un focus important d'atracció pel centre de la ciutat que beneficia especialment els comerciants de la zona.
En parla a Ràdio Olot el regidor de Promoció Econòmica, Estanis Vaireda.
És un element que els comerciants ens demanen cada any. Portem 10 anys de pista de gel i és un... tots aquests comerciants de la zona, més de la plaça de Major, del carrer Major, d'aquesta zona, doncs per ells és un element important d'atracció de gent d'altres comarques, de la mateixa comarca de la Garrotxa, i és l'excusa moltes vegades perquè la gent compri a la ciutat, visiti la ciutat, doncs faci les compres d'aquests dies de Nadal i a la vegada pugui gaudir d'una activitat lúdica.
I parlant de comerç, comença la campanya de rebaixes. Els comerciants d'Olot esperen recuperar la regularitat després d'una campanya de Nadal millor que la del 2020, però pitjor que la del 2019.
Per aquests dies, els comerços oferiran descomptes potents de l'estoc que tenen disponible dels articles d'hivern. Des de l'associació esperen una bona resposta de la gent i que sigui potent com les habituals campanyes d'aquestes dates.
Un dels membres de la Junta de l'Associació de Comerciants és Sant Jordi Rovira.
Ara comencem la campanya oficialment de rebaixes, que és una rebaixa potenta, és una campanya potenta perquè realment doncs, després de l'estoc que ens queda, doncs, ara és la rematada final que podem tenir aquests dos mesos que havia de poder doncs, acabar de vendre doncs, tot l'article d'hivern, que realment doncs, crec que moltes botigues tenen bastant d'article i penso que pot ser aquest any també una bona campanya de rebaixes.
I encara en clau econòmica, és moment de valorar com ha anat aquestes vacances de Nadal per l'ocupació turística. Les ocupacions a la demarcació de Girona han estat desiguals durant aquests dies de Nadal. Tal com era previsible, la zona de muntanya ha viscut unes festes molt bones, amb molts establiments complerts, especialment aquells que es troben a prop de les estacions d'esquí. En canvi, Neus, a la Costa Brava, com ha anat?
Doncs ha vist més castigada i no ha registrat grans ocupacions i a molts establiments tancats. A més, les restriccions per la pandèmia han fet encara més mal a un sector molt tocat. El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, Antoni Escudero, reivindica el model ideal que, a criteri seu, suposa Madrid i carrega contra les restriccions imposades a Catalunya que diu arruïnen el sector.
Podien haver sigut molt, molt més bones, podia haver funcionat bé si no haguessin sigut les restriccions. D'aquesta manera, mira, s'han salvat els mobles, però vull dir, la ruïna igualment la tenim a sobre perquè hi ha moltes restriccions, perquè la gent no surt, perquè hi ha molta por, perquè França no baixa i perquè que la pressa estigui tot el rato bombardejant, això no es beneficia res.
Paraules d'Antoni Escudero, que també ha valorat com serà el proper estiu. Segons el seu criteri, ho sentirem a l'informatiu que ara mateix comença. I en esports, res ha canviat a la Unió Esportiva Olot. L'equip d'Albert Carbó va repetir el guió de l'últim partit del 2021 i va arrencar el 2022 amb una victòria per la mínima al camp del Castelldefels.
Jordi Xumetra va marcar l'únic gol del partit en el seu redebut amb el conjunt olotí. Els garrotxins continuen líders, empatats a punts amb el Girona B.
Escoltem Albert Carbó.
Sabem que mostrant aquesta versió som un equip que està traient resultats on sumem de 3 en 3 i bé, sabíem que veníem un camp complicat on havíem d'imposar un partit similar al que, vam fer Sant Andreu, similar al que vam fer Vilassar, amb un punt més d'atreviment en pilota, que penso que ens ha faltat, però bé, molt content perquè hem concedit poc i al final, doncs, el que dic sempre, amb el potencial ofensiu doncs, que tenim, sempre estarem més a prop de la victòria si aconseguim deixar la porteria zero.
Amb el triomf als Canyars, l'Olot ha reprès la Lliga allà on la va deixar, com a líder del grup cinquè de Tercera Federació, això sí, amb els mateixos punts que un Girona B que ha superat l'Hospitalet en el partit de la jornada per un resultat de 2-1. Diumenge que ve, l'Olot jugarà a casa a 4:45 de la tarda contra el Vilafranca, un partit que podreu seguir en directe aquí a l'antena de Ràdio Olot.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És hora de connectar amb la policia municipal d'Olot per veure com tenim el trànsit en aquest dia de tornada a l'escola, un dia que està caient aigua neu en molts punts de la nostra comarca. Policia local d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia. Avui de carrers tallats trobarem el carrer Sant Esteve a partir de 2:45 i fins a les 4. Hi ha reserves d'estacionament a l'avinguda de Jaume II de les 8 a les 3, al mossèn Jacint Verdaguer, a la Ronda Sant Bernat i a l'Abat Brassimir, tots aquests carrers del barri de Sant Miquel, també de les 8 a les 3 de la tarda per uns treballs de poda. Al carrer Concepció Carreres hi haurà talls puntuals. En aquest moment, quan tallin, podran accedir els vehicles al passeig de Sant Roc pel carrer Bombers. Res més, només recordar que avui es reincorporen els alumnes de les escoles i es preveu un augment de trànsit entre 8 i 9. Tinguin una mica de precaució i que passin molt bon dilluns.
Gràcies, bon dia i bona hora. Màxima precaució, com dèiem, avui a l'hora de circular perquè a molts punts de la demarcació de Girona està caient aigua neu.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
A aquesta hora donem un cop d'ull a la previsió meteorològica. Neus, amb quines temperatures ens llevem aquest dilluns?
Avui tenim 4 graus a Olot, a Santa Pau, a Ripoll i a Vall de Núria. N'hi ha 3 de la Vall d'en Bas i a Vic, que es lleven amb 5 graus a Mieres, 6 a Castellfollit de la Roca i Anglès, 7 a Banyoles, 8 en tenen a Figueres i a Girona i avui per inversió tèrmica n'hi ha 9 a Das.
Déu-n'hi-do. Anem a la previsió del temps. Dani Ramírez.
Comencem una setmana que ens ha de portar canvis avui. Ahir va començar a nevar molts sectors del Pirineu, bona part de diumenge. Això continuarà fins a la tarda, cada cop menys, entre la tarda i el vespre s'atura. I la neu avui puja fins i tot 1.800-2.000 metres, cota més alta que no pas ahir. I a la tarda i al vespre, quan vagi aturant-se, podria tornar a baixar cap a 1.500 metres. Una nevada que ahir va deixar 20-30 centímetres a l'Alta Cerdanya, per exemple, al refugi de Malniu, uns 15 centímetres al Lleter i només un parell de dits, com a molt, a Núria. De fet, va nevar doncs, a l'extrem nord del Ripollès, a l'Alta Cerdanya, i ben poc a altres indrets. La pluja també ens acompanyarà a altres sectors de les comarques gironines, de tot arreu. Pot caure algun plogim, alguna pluja minsa, no seran importants, d'unes 5 litres, preferentment a l'Alt Empordà, al nord del Baix Empordà, també Garrotxa, i gotetes o pluja menys important cap a Osona, la Selva, el Gironès i el Pla de l'Estany. Les temperatures avui baixaran de dia màximes de 10 a 13 graus. Notarem sensació de fredor. El vent gira de nord-nord-est, una mica de gregal. I bé, aquesta mica de pluja s'acabarà ja a la nit. A partir de dimarts i dimecres baixa la temperatura, notarem aire fred que ens acompanyarà fins la matinada de dijous o divendres. A partir d'aleshores tornarà a pujar la temperatura amb un anticicló que ens portarà boires als matins, especialment a Osona, a partir de dimecres i dijous. Però bé, la baixada demà pot ser important. El termòmetre caurà entre 5 i 10 graus i el Pirineu pot baixar 12 graus. Peixos, is my dum-dum-dum-dum, peixos, is my
dum-dum-dum-dum, peixos, is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per a tota la família a Peixos Isma. I cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7 d'Olot, telèfon 972 03 91 52. Peixos, is my dum-dum-dum, qualitat. Peixos Isma.
A aquesta hora, a l'antena dels 5 minuts més, estem en condicions de saludar a la regidora d'Educació de l'Ajuntament d'Olot, la Mariona Camps. Senyora Camps, què tal? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia i bona hora, Joel, i bon any.
I bon any. De quina manera arrenquen la tornada a l'escola als centres educatius de la ciutat d'Olot?
Bé, intentant adaptar-se a la màxima normalitat possible, sobretot pel que fa a la presencialitat, cap a la màxima presencialitat possible.
Expliqui'ns una mica quins són els protocols que a partir d'ara hauran de seguir els centres educatius davant d'un cas de Covid.
Això ha canviat de forma molt recent, sota les consideracions que han fet el Govern Central de Madrid, la Generalitat s'hi ha adaptat, i de fet en aquest moment crec que ja tots els centres educatius tenen els nous protocols. D'entrada, si hi ha un alumne positiu en una aula, evidentment aquest alumne queda confinat i ha de fer la quarantena corresponent, però els altres, en principi, d'entrada, no. Està demostrat amb dades que quan hi ha hagut una persona positiva en una aula, poques vegades, n'hi ha hagut algun, però poques vegades n'hi ha hagut més d'un. Per tant, per això suposo que han posat el número fins a 5. 5 positius o un 20% de nombre d'alumnes del grup estable, que en aquest cas són el grup classe. Per tant, si hi ha un positiu, el positiu queda confinat, els altres no, fins que no són 5. Quan són 5 o un 20% del grup estable o grup classe, si la resta d'alumnes porten una pauta completa, és a dir, les dues vacunes posades o han passat la Covid en els darrers 3 mesos, aquests alumnes no han d'anar a casa, poden anar a l'escola normal i corrent. Se'ls ofereix la possibilitat de fer-se un antigen a la farmàcia si són alumnes de primària i al CAP si són alumnes d'infantil. Només deixa'm dir una cosa, Joel, que el tema de la pauta completa, que són les dues vacunes, amb alumnes inferiors a 12 anys, pocs alumnes la tenen posada la segona vacuna, perquè quan van començar a posar la vacuna en aquests nens més petits de 12 anys, van recomanar que la segona dosi es posés al cap de 8 setmanes i aquestes 8 setmanes encara no han passat. Per tant, bàsicament els alumnes que seran que podran anar a col·le seran els que han passat la Covid els darrers 3 mesos. Què passa amb els que no estan vacunats en pauta completa o no han passat la Covid durant els darrers 3 mesos? Aquests sí que s'han de confinar a casa, han de fer la quarantena i també se'ls oferirà la possibilitat de fer-se un test d'antigen a la farmàcia si són alumnes de primària i al CAP si són alumnes d'infantil. I a secundària, doncs, com fins ara. A secundària no ha variat res. Per què? Perquè a secundària sí que és cert que tots els alumnes que les seves famílies han volgut han tingut la possibilitat de vacunar-se amb les dues vacunes, que són més d'un 50%, bastant més d'un 50%.
Quines millors creu que suposaran aquestes noves mesures, tenint en compte d'allà on venim?
Bé, jo quan he començat ja he dit que la tendència és anar cap a la presencialitat. La presencialitat és molt important perquè potencia les relacions entre els alumnes i aquest és un factor molt important per la salut emocional dels infants i dels joves. L'escola té dues funcions importants, en té moltes, però dos de molt importants. Una és la formativa i l'altra és l'educativa. La formativa és relativament, anava a dir, fàcilment substituïble. No, fàcilment no, però com a mínim és possible substituir-la pel treball online, que és el que s'ha fet fins ara, però l'educativa no. L'educativa té un vessant relacional important i costa molt fer un treball online amb la part aquesta més educativa. Els infants necessiten relacionar-se amb altres infants, necessiten relacionar-se amb altres adults, necessiten relacionar-se amb un entorn que els és familiar, que és l'entorn escolar, amb un entorn que els és agradable, que els és adequat per ells, i tot això, bueno, ho hem sentit ja infinitat de vegades en els mitjans de comunicació i a tot arreu, que la salut emocional dels infants comença a estar una mica tocada. I això, la presencialitat pot ajudar a que es puguin donar altra vegada totes aquestes relacions i la salut emocional dels infants i joves no es vegi tan afectada.
De fet, Educació també ha intentat començar, hem de veure si això finalment s'acaba complint o no, solució a la falta de professorat, que quan cau un mestre doncs realment han de fer mans i mànigues per intentar solventar aquesta situació. Sí. Educació s'ha compromès a posar un mestre en 24 hores. Vostè creu que això serà possible tenint en compte la gran quantitat de persones que poden haver-hi contagiades en aquest moment?
Jo la possibilitat, si ells ho han dit, se suposa que sí, però el fet de fer nomenaments a diari, home, penso que és una mesura que hi pot ajudar segur, perquè els nomenaments a dia d'avui no es feien diàriament. I ahir va sortir el conseller en els mitjans de comunicació dient que hi haurà nomenaments a diari, que cada vegada que els hi arribin baixes, les nomenaran pel dia següent. Aquest és el compromís que han pres Educació. I jo el deixo molt felicitar per això, perquè penso que és una mesura prou important.
En qualsevol cas, aquesta nova pauta que a partir d'ara s'haurà de seguir, creu que reduirà una mica aquest caos que hi ha hagut al llarg d'aquests últims mesos a les aules, amb molta mainada que havia de treballar des de casa, amb el que això també comportava de cara a les famílies, perquè clar, el tema de la conciliació laboral també és una altra qüestió que va a part, no? És a dir, aquí també sí. Hi ha hagut alguns canvis, però vaja, no del tot satisfactoris per tothom.
Sí, segur que millorarà, perquè segur que hi haurà menys grups confinats i menys alumnes a casa. I el tema que tu parlaves de la conciliació laboral, a veure, és evident que no és l'aspecte més important ni l'objectiu més important de l'escola, però no deixa de que és un factor a tenir en compte. I sí, quan menys alumnes estiguin en quarantena, menys equilibri s'han de fer a nivell familiar, per descomptat. Si em permet, Joel,
sí.
Ja per acabar, m'agradaria fer un agraïment molt important a tots els equips directius dels centres educatius i a tots els docents, perquè si alguna cosa hem après de tota aquesta pandèmia és l'adaptació de forma ràpida a les noves circumstàncies que se'ns plantegen i ho fan de forma superràpida i superbé. Els equips docents, els equips directius, a les famílies, perquè també aquests equilibris que parlàvem fa un moment no deixa de que són difícils de manegar, i sobretot els alumnes, perquè sembla que ells ja s'adaptaran. Bueno, els alumnes són els que tenen més un paper més important en totes aquestes adaptacions i no deixa de que fan un esforç important. Per tant, un agraïment a tots ells i donar-los molta força perquè aquests canvis aniran vinguent, ja ho sabem.
Mariona Camps, regidora d'Educació de l'Ajuntament d'Olot, gràcies per acompanyar-nos. Molta sort, bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Els centres escolars reobren avui les aules a l'expectativa dels esdeveniments. Enmig d'una situació pandèmica molt complexa i malgrat l'eliminació de les quarantenes a infantil i primària que s'aplica a partir d'avui, es preparen per gestionar la baixa de professionals i d'alumnes que es puguin produir en les properes setmanes com a conseqüència de les trobades de Nadal. Demanen al departament directrius clares i aplaudeixen la paciència de les famílies. I és que hem de recordar que molts centres han confirmat a Radio Olot que tot just aquesta nit han rebut els protocols d'ensenyament i que s'han assabentat del que hi hauria a partir d'avui a través dels mitjans de comunicació.
Els centres escolars van acabar les classes del primer trimestre com van poder. Alguns més que d'altres s'han trobat amb volums importants de classes confinades i s'han anat adaptant a la situació com han pogut. Les vacances de Nadal havien de servir per agafar aire, però lluny d'això la situació s'ha anat complicant dia rere dia i ara tornen a les classes amb més incertesa que mai. A l'escola Malagrida, per exemple, diuen que els primers dies seran claus per veure el tarannà del trimestre. El seu director, Jordi Ferrarons, ha explicat a Radio Olot que la vacunació de mestres i d'alguns alumnes ja ha començat a notar-se a les aules des d'abans de Nadal.
Certes expectatives de veure com es poden desencadenar fets aquests primers dies. És una evidència que tot el tema de la pandèmia s'està tornant a disparar una altra vegada per nombre de casos. i veurem quines afectacions pot acabar tenint això dins de les aules. Els docents estan vacunats, sabem que hi ha hagut algunes famílies que també han optat per vacunar els seus fills, però ara veurem quina afectació en nombre de casos hi ha i quines conseqüències pot acabar tenint això a dins dels grups aula.
El Malagrida va començar el curs amb 5 cursos confinats de forma simultània, però van arribar al desembre amb la situació estabilitzada. Una situació totalment inversa a la que es va produir en altres centres com el Petit Plançó. Ferrarons diu que aquests primers dies seran claus per gestionar la situació i demanar al departament directrius clares sobre què cal fer davant un cas de contagi.
Com que tots hem pogut veure i hem pogut patir al llarg d'aquests darrers dies els diversos canvis de rumb i de normatives i de protocols i de rumorologia que hi acaba havent, doncs les direccions del centre agrairem, les direccions i les famílies agrairem doncs, tenir protocols el més clars possibles per a l'hora de poder gestionar les situacions que es vagin donant en el dia a dia.
Al Malagrida hi ha 410 alumnes i 35 docents. En canvi, a l'IES Garrotxa hi ha 1.273 estudiants i 116 mestres. En aquest centre, el que més els preocupa és com gestionar la baixa dels professionals que hi pugui haver amb la pandèmia, tot i que Educació s'ha compromès a cobrir places amb nous mestres en només 24 hores. La gran quantitat d'estudiants fa difícil encaixar totes les peces quan una cau. El director de l'IES Garrotxa és Jordi Antiga.
Tots els instituts tenim previst doncs, que cada hora de classe doncs, hi hagi alguns professors de guàrdia. Evidentment, depèn de cada institut i del seu volum. En el nostre cas, doncs, intentem que cada hora de classe hi hagi 2 o 3 professors de guàrdia i, per tant, si no augmenta massa el nombre de baixes, doncs, amb aquestes guàrdies es pot cobrir. Quan això no és possible, doncs, després doncs, hem de mirar doncs, a través de l'equip directiu o d'altre professorat doncs, que en aquella hora no té classe, doncs intentar cobrir les hores de classe. No és fàcil amb el volum de gent que som, però igual que passa en qualsevol empresa gran. Per tant, ens haurem d'anar adaptant.
A diferència dels centres d'educació primària, l'IES Garrotxa molts dels seus alumnes, sobretot els més grans, ja estan vacunats i això redueix el contagi. Tot i així, reconeix que tenir una part dels estudiants a l'aula i una altra a casa dificulta molt el desenvolupament normal de les classes, tot i l'adaptació forçosa d'aquests darrers temps.
Està clar que la complexitat està en tenir gent a l'institut i gent a casa. No? L'any passat no passava, quan es confinava un grup es confinava tothom i, per tant, tot el grup classe feia les classes virtuals. Per tant, érem aquest model, amb les limitacions que podia portar, però el professor feia classe virtual per tot el grup. El problema greu aquest any és que tu tens uns alumnes a classe i uns altres alumnes a casa i és difícil poder atrapar-ho tot durant l'hora de classe que tens amb aquell grup. Llavors, bueno, tothom hi ha de posar de la seva part, no? El professor, doncs, fer el 150%, els alumnes també portar-hi de la seva part i les famílies també han de ser comprensives i entre tots, doncs, mira, anar tirant endavant i pensar també que escolteu, un confinament de 7 dies és igual que una grip de les que teníem fa 3 o 4 anys i que no podia venir l'alumne al centre. Per tant, tampoc treure-ho de mare i ja està.
Preguntat sobre la vacunació dels estudiants, els dos directors coincideixen a dir que és una decisió de cada família i que això no té per què provocar cap tipus de problema a les aules. Recordem que aquestes vacances de Nadal les autoritats sanitàries han decidit mantenir les quarantenes dels nens i nenes a 10 dies. En canvi, les dels adults es redueixen a 7.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
És el moment de valorar com ha anat aquest Nadal des del punt de vista econòmic. Més de 9.000 persones han patinat a la pista de gel d'Olot durant aquests dies. És un increment important respecte al 2019, quan hi van passar 7.000 patinadors. Els seus impulsors destaquen que és un focus important d'atracció al centre de la ciutat que beneficia especialment els comerciants de la zona. Dels 9.000, una part molt important són estudiants de les escoles d'Olot que des del 16 de desembre han passat per la pista de gel. Des de primera hora del matí s'hi veia activitat. A partir de la tarda el públic ja era més heterogeni i especialment els caps de setmana i dies festius és quan s'hi havia vist una afluència més gran de visitants de diferents punts del país. Ho diu a Ràdio Olot el regidor de promoció econòmica de la ciutat, Estanis Vaireda.
És un pol primer d'atracció de molta gent al centre de la ciutat. És l'excusa moltes vegades que moltes famílies deixen els nens patinant i els pares van a comprar. És també una atracció per molta gent de comarques de Girona. Doncs aquest any, per exemple, del Berguedà, gent de Girona, Torelló, d'algunes poblacions d'Osona, de l'Empordà, de Banyoles. Per tant, moltes poblacions que no tenen pista de gel i que és una manera doncs, de que aquesta gent visiti la ciutat, faci una activitat i aprofiti també per gaudir doncs, d'algun restaurant, d'algun comerç.
El regidor de Promoció Econòmica detalla també que la pista de gel és un gran pol d'atracció que beneficia, com sentíem ara, el comerç del centre de la ciutat.
És un element que els comerciants ens demanen cada any. Portem 10 anys de pista de gel i és un... tots aquests comerciants de la zona, més de la plaça de Major, del carrer Major, d'aquesta zona, doncs per ells és un element important de, com dic, d'atracció de gent d'altres comarques, de la mateixa comarca de la Garrotxa, i és l'excusa moltes vegades perquè la gent compri a la ciutat, visiti la ciutat, doncs faci les compres d'aquests dies de Nadal i a la vegada pugui gaudir d'una activitat lúdica.
I parlant de compres, com ha anat aquest Nadal pels comerciants?
Moltes famílies han acabat fent aquestes celebracions més a casa, no? El Cap d'Any, per exemple, que és una activitat que moltes persones fan en restaurants, doncs amb les anul·lacions i amb les restriccions, aquestes persones han fet les festes a casa seva i això ha incrementat doncs, la despesa en quant a l'alimentació de tots els comerços, supermercats, i per tant aquest ha estat un aspecte molt, molt positiu, i també en general tot el que és el comerç més de regals, de roba. Per tant, ha estat un bon Nadal pels comentaris que ens arriben en general dels comerciants i esperem que això els ajudi sobretot a afrontar aquests mesos més de gener i febrer que acostumen a ser més complicats.
Mesos de gener i febrer en els quals les protagonistes són les rebaixes. Els comerciants d'Olot esperen recuperar la regularitat després d'una campanya de Nadal millor que la del 2020 però pitjor que la del 2019. Per aquests dies els comerços ofereixen descomptes potents de l'estoc que tenen disponible dels articles d'hivern. Des de l'associació esperen una bona resposta de la gent i que sigui com les habituals campanyes d'aquestes dates, sobretot de l'època prepandèmica.
Divendres passat va començar oficialment la campanya de rebaixes. Després d'un Nadal marcat per l'augment de casos de coronavirus i múltiples confinaments a la comarca, els comerciants d'Olot esperen recuperar la regularitat. Des de l'associació defineixen la campanya nadalenca com a irregular, però millor que la del 2020. Ara, amb els grans descomptes que oferiran els comerços per acabar de vendre l'estoc d'hivern, confien a tenir un inici d'any positiu. Un dels membres de la Junta de l'Associació de Comerciants és Jordi Rubí.
Ara comencem la campanya oficialment de rebaixes, que és una rebaixa potent, és una campanya potenta perquè realment doncs, després de l'estoc que ens queda, doncs, ara és la rematada final que podem tenir aquests dos mesos quasi bé de poder doncs, acabar de vendre doncs, tot l'article d'hivern, que realment doncs, crec que moltes botigues tenen bastant d'article i penso que pot ser aquest any també una bona campanya de rebaixes.
En referent a la campanya de Nadal, el comerç d'Olot va tenir un inici bo durant el pont de la Puríssima, però en les darreres setmanes l'afluència de gent no va ser l'esperada. Les restriccions a altres sectors han acabat afectant també el comerç olotí. Rovira explica que ha estat una campanya mitjana.
Aquest any, doncs, a principi, doncs, vam començar bé, va començar per la Puríssima la campanya, crec que va ser un bon inici, tot i que, lògicament, les restriccions sempre ens han limitat moltíssim. Jo, personalment, crec que tampoc ha vingut suficientment gent a la ciutat per poder doncs, fer una campanya bona. Ha sigut una campanya doncs, més aviat mitjana, no ha sigut ja dic com el de l'any passat, però bé, penso que hem pogut treure bastant partit.
Els comerciants de la capital de la Garrotxa esperen que les rebaixes cridin l'atenció a la gent gràcies als grans descomptes que ofereixen durant aquestes setmanes.
I com ha anat l'ocupació turística a les comarques de Girona? Doncs ha estat desigual durant aquests dies de Nadal. Tal com era previsible, la zona de muntanya ha viscut unes festes molt bones, amb molts establiments complerts, especialment aquells que es troben a prop de les estacions d'esquí. En canvi, la Costa Brava s'ha vist més castigada i no ha registrat grans ocupacions i molts establiments han estat tancats.
A més, les restriccions per la pandèmia han fet encara més mal a un sector molt tocat. El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, Antoni Escudero, reivindica el model ideal que a criteri seu suposa Madrid i carrega contra les restriccions imposades a Catalunya que diu arruïnen el sector.
Podien haver sigut molt més bones, podia haver funcionat bé si no hagués sigut per les restriccions. D'aquesta manera, mira, s'han salvat els mobles, però vull dir, la ruïna igualment la tenim a sobre perquè hi ha moltes restriccions, perquè la gent no surt, perquè hi ha molta por, perquè França no baixa, i perquè que la pressa estigui tot el rato bombardejant, això no es beneficia en res.
Escudero ja té clar com serà el proper estiu.
Que és un estiu que hi haurà gent a l'agost, al juliol, i que tot això ho arrossegarem tot aquest any perquè no és un problema de que surti el públic nacional i català, que és molt important, sinó que és un tema de turoperació internacional, de línies aèries que no volen. És un problema de que els paquets de turístics, perquè la gent i els governants ho sàpiguen, no se contracten d'ara per l'estiu, se contracten des de l'any passat per aquest estiu. Vull dir, és que tot això porta una feina darrere.
I en el cas concret de les estacions d'esquí, propietat de la Generalitat, com els hi ha anat? Doncs bé, han tancat les vacances de Nadal amb 175.000 usuaris. Això suposa un increment d'un 32% respecte al 2019. Són dades d'abans de la pandèmia.
Des de la direcció destaquen que es tracta d'unes dades molt positives. Per això la directora de Ferrocarrils, Marta Subirà, dona per fet que aquesta temporada pot ser molt bona, ja que les previsions des d'ara i fins que s'acabi són molt optimistes.
Les previsions fins a final de temporada són molt bones. Les nevades que hi ha previstes i també la producció de neu en els diferents dominis esquiables fan preveure poder millorar l'oferta d'aquests dies, també els circuits, les activitats. A més, tenim tota una sèrie d'activitats les properes setmanes, que encarem ara la temporada alta, amb circuits de competicions d'esquí alpí, de muntanya, per tant, tota una sèrie d'activitats que esperem que la gent les pugui gaudir.
I encara dos apunts més de les comarques de Girona. Els veïns de Salt recuperen certa normalitat després del reforç del servei que l'empresa encarregada de recollir les escombraries va fer aquest cap de setmana.
Tot i que alguns punts on s'acumulava bona part de la brossa han quedat nets, els veïns es mostren indignats perquè encara n'hi ha molts on amb prou feina s'hi pot passar. Per això reclamen que se solucioni el conflicte i que s'arribi a una entesa entre l'empresa i treballadors. De fet, en zones del centre, com el carrer Àngel Guimarà, encara s'hi poden veure piles d'escombraries amuntegades.
La Creu Roja tancarà l'any havent atès un nombre de sol·licitants d'asil a les comarques gironines molt similar al d'abans de la pandèmia, tot i que la Covid va fer caure un 43% les persones que fugien del seu país per demanar l'estatus de refugiat.
En concret, el 2020 van ser 247 persones les que va atendre l'entitat, 191 menys que el 2019. Ara, amb la reobertura de vols, s'ha recuperat el nombre de sol·licitants que venen de països de l'Amèrica Llatina, especialment de Colòmbia, Venezuela o Hondures. La responsable del projecte de refugiats de la Creu Roja, Anna Serra, ha explicat que el perfil ha canviat amb la pandèmia, ja que hi ha molts més demandants subsaharians.
Doncs aquesta primera acollida vol dir l'allotjament i la cobertura de necessitats bàsiques de gent que, si no, doncs, estaria en situació de carrer o en situació molt precària. Llavors aquestes persones demanen protecció internacional a través de la Policia Nacional i un cop tenen una cita per formalitzar la seva sol·licitud poden entrar a formar part del programa, que és un programa a nivell estatal, i llavors algunes d'aquestes persones estan allotjades temporalment a hostals en espera de que se'ls assigni una plaça, que la plaça pot ser a Catalunya mateix i inclús a Girona mateix, però si tots els recursos de Girona o de Catalunya estan plens, doncs es deriven altres recursos.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com. 5 minuts més!
Ara Opticalia emporta't el doble. Dues ulleres, les dues de primeres marques. Les dues amb vidres inclosos per només 99,50. O 10 quotes de 9,95 al mes. Tu tries. Només a Opticalia.
A punt els esports. Res ha canviat a la Unió Esportiva Olot. L'equip d'Albert Carbó va repetir el guió de l'últim partit del 2021 i va arrencar el 22 amb una victòria per la mínima al camp del Castelldefels.
Jordi Xumetra va marcar l'únic gol del partit en el seu redebut amb el conjunt olotí. Els garrotxins continuen líders, empatats a punts amb el Girona B.
Informa David Planella.
La Unió Esportiva Olot havia tancat el 2021 amb una victòria per la mínima al camp del Vilassar de Mar i ahir va obrir el 2022 de la mateixa manera els Canyars, 0-1. Els olotins jugaven en un escenari que també era petit i de gest artificial i on no havien pogut guanyar les últimes vegades que l'havien visitat i van vèncer gràcies a un gol de Jordi Xumetra al minut 19 de la segona part. Per aconseguir-ho, l'equip d'Albert Carbó va haver d'oferir la seva versió més pràctica. Va ser sòlid en defensa, amb Mot Serrano, Uri Ayala i Carles Mas com a líders, i va aprofitar una ocasió en atac per endur-se els 3 punts. El tècnic destaca que els jugadors tenien molt clar com havien de jugar.
Sabem que mostrant aquesta versió som un equip que està traient resultats on sumem de 3 en 3, i bé, sabíem que veníem un camp camp complicat on havíem d'imposar un partit similar al que, vam fer Sant Andreu, similar al que vam fer Vilassar, amb un punt més d'atreviment en pilota, que penso que ens ha faltat, però bé, molt content perquè hem concedit poc i al final, doncs, el que dic sempre, amb el potencial ofensiu doncs, que tenim, sempre estarem més a prop de la victòria si aconseguim deixar la porteria zero.
Va ser, però, un partit complicat. El Castelldefels no va caure a la trampa de l'Olot i va resistir durant molta estona, sobretot a la primera meitat va tenir més possessió de la pilota i més arribades a l'àrea, però va ser incapaç de generar ocasions a la porteria de batalla. Els olotins, en canvi, van trepitjar menys l'àrea de Romero, però van crear més perill. La primera part es va acabar amb una ocasió de Xumetra davant del porter que no va trobar porteria. La pilota va sortir per sobre del travesser. El nou davanter de l'Olot va haver d'esperar la segona meitat per poder marcar. Ho va fer el minut 19, al segon pal i a porteria buida, gràcies a una bona centrada de Blázquez. Xumi es mostrava content del seu redebut amb el conjunt olotí.
Molt content, primer, per la victòria. Un camp difícil, rival complicat i content. No ha sigut un partit molt brillant de nostre, però molt pràctic i ens portem els tres punts, que era el més important. A més, fa una mica de vent, que no ens ajudava a tenir la pilota i buscar les zones interiors per poder atacar la seva línia de 4. Però bueno, ens hem trobat amb el gol, que han fet una molt bona jugada l'Alberi i l'Eloi, la posada fenomenal l'Albert, i per sort jo estic al segon pal i puc fer el gol, i ja et dic, el més important, la victòria de l'equip, i seguim sumant.
El 0-1 als Canyars és el quart triomf consecutiu de l'Olot a la Lliga, i d'aquesta manera l'equip d'Albert Carbó reprèn la competició allà on la va deixar, com a líder del grup 5è de Tercera Federació. Això sí, amb els mateixos punts que un Girona B que va superar l'Hospitalet en el partit de la jornada, 2-1. Diumenge que ve, l'Olot jugarà a casa, ho farà a 4:45 de la tarda contra el Vilafranca, un rival directe a la part alta de la taula que ara tanca la zona de play-off amb un partit menys.
Ara Opticalia emporta't el doble. Dues ulleres, les dues de primeres marques. Les dues amb vidres inclosos per només 99,50. O 10 quotes de 9,95 al mes. Tu tries. Només a Opticalia.